Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts, com sempre, al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Comencem l'edició d'aquest dimecres 6 de juliol, més pendents que mai de l'evolució d'un temps que ens ha enfosquit els cels i ha omplert els carrers de paraigües. Veiem quin és el temps de cara a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. Al llarg d'aquest matí hem tingut precipitacions, pluges que ara mateix estan afectant molts punts del país. Tenim precipitacions que han deixat entre 12 i 16 litres d'aigua per metre quadrat a molts punts de les comarques de Lleida i entre 2 i 5 a les comarques de Barcelona, nord de Girona, i com dèiem, al llarg de la tarda han de continuar aquestes precipitacions. Alguna ullada esporàdica cap al sud, però vagi una tarda per tenir el paraigua ben a prop perquè en qualsevol moment es pot posar a ploure. Les temperatures es mantenen a ratlla, han baixat de forma important a les comarques de Ponent, tot i que fa calor i xafogó, especialment a la costa i també al perlitoral, especialment de Barcelona i també de Girona. Per tant, al llarg de les properes hores, pluges localment intenses que poden afectar qualsevol indret del país. Demà al matí hi haurà alguns núvols a la costa que a poc aniran desapareixent, farà més sol i demà les temperatures seran més baixes a primeres hores del matí, però més altes les màximes. A més, demà amb tramuntana al nord de la Costa Brava.
Gràcies, Jordi. Segurament no ens pot passar per alt que la votació que avui s'ha efectuat a l'Eurocambra sobre les energies nuclear i també el gas no es produeix en un moment qualsevol i que probablement estigui al darrere del gran titular que avui ens ha arribat des d'Estrasburg, on el Parlament ha acceptat definir tant l'energia nuclear com el gas com a energies verdes i, per tant, que les inversions destinades a centrals nuclears o a plantes de gas siguin reconegudes a partir d'ara com a inversions ecològiques que han de resultar claus per dur a terme la transició energètica. Un titular que pot sorprendre molts en un dia en què també cal situar a la portada del dia la decisió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, de, malgrat la notificació del Tribunal Constitucional, acceptar el vot de Lluís Puig de manera verbal, tot i que no sabem si en realitat és un vot vàlid o no, ja que mentre Borràs parlava de 134 vots al panell electrònic del Parlament, només en veiem 133. Caldrà esperar a veure què passa a les actes del Parlament de si reflecteixen o no aquest vot i saber, doncs, què és el que ha passat exactament amb el vot de Lluís Puig. En un moment obrirem la nostra tertúlia, en parlarem de tot plegat, però en el pas número 1 del nostre programa avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui la posada en marxa del Festival Cruïlla. Des d'avui fins al 9 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, amb un cartell que és absolutament espectacular, que inclou Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Rosalén, Els Catarra, Joan Dausà, Rigoberta Bandini, entre molts, molts altres. Marc Tàpies, què tal? Bona tarda, Marc.
Hola, molt bona tarda.
Quines ganes, de Cruïlla?
Doncs pues moltíssimes ganes. La veritat és que l'any passat vam fer l'edició, però va ser una edició força complexa amb tot el tema dels tests d'antígens i tenim ganes de tornar a fer el Cruïlla normal de tota la vida.
Sense antígens, no? En definitiva, sense antígens, però amb molta música, amb molta festa i amb molta gent, no?
Sí, la veritat és que tant a nivell del cartell que hem confeccionat aquest any ens fa molt i molt feliços. És un cartell que reflexiona una mica l'esperit del festival. Teníem ganes de que la gent tornés a ballar, tornés a apropar-se, tornés a abraçar-se, i tenim un cartell molt i molt ballable. Uh-huh. La veritat és que a nivell d'expectatives de públic, les xifres que estem movent ara mateix ens encaminen cap a un rècord de públic en el festival amb unes 80.000 persones. O sigui, que contents a la resposta del públic a la proposta que hem fet aquest any.
Home, és evident que el Cruïlla s'ha obert pas com un dels grans referents culturals i musicals de la ciutat, no?
Sí, la veritat és que estem en una ciutat que tenim la sort de viure a Barcelona o a prop. Tenim un ecosistema de festivals i de música que realment la gent, quan vas pel món i quan dius que és de Barcelona i hi ha festivals tan importants com el Primera Sound, com el Sonar, com el Cruïlla, això fa que realment sigui una ciutat de primer nivell mundial. I haver aconseguit, amb un festival com el Cruïlla, molt pensat per la gent d'aquí, pel públic local, amb un cartell molt personal, i que any rere any anem creixent i cada cop el públic ens acompanyi més, és motiu de satisfacció, especialment per això, per l'enorme oferta que hi ha a Barcelona de música en directe.
Clar. Marc, m'imagino que portes tot el dia mirant les previsions del temps, no?
Sí, la veritat és que, a veure, lo cert és que com que sempre estem amb les mateixes dates, estem bastant acostumats de que sempre hi ha aquestes previsions del temps que són bastant, bastant variables. En aquest sentit, cada hora van canviant. Nosaltres estem tranquils, cada any hem tingut algun moment en què ens ha plogut. Ara mateix cauen quatre gotes aquí en el parc del fòrum, uh-huh. Però estem tranquils perquè tot està preparat per tirar endavant i no hi haurà cap problema.
Amb pluja o sense pluja, visca el Cruïlla. Escolta'm, què no ens hem de perdre avui?
Pues bàsicament jo crec que avui és un dia pels fans dels ritmes urbans. També hem preparat una proposta amb un preu més ajustat i un aforament més reduït, perquè entenem que hi ha una part del nostre públic, que és un públic més jove, que una entrada, un abonament o entrades de divendres i dissabte pues està una mica fora del seu abast, i hem preparat una proposta de ritmes urbans amb Rels B, amb Tote King, i especialment, i em permeto recomanar el concert de Trueno, un artista de hip-hop i de trap d'Argentina, que és una autèntica figura i que ha despertat moltíssim, moltíssim, moltíssim interès.
M'hauria agradat molt, Marc, que veiessis les cares que he vist al control quan has parlat de Trueno, que tothom ha fet cara de... És veritat, no? I ha sentit tothom. Està totalment d'acord amb la teva recomanació. La recomanació que nosaltres com a programa fem no es queda només en Trueno, sinó a tot el que és el cartell del Cruïlla, que una vegada més obre les seves portes a Barcelona. Marc Tàpies n'és el seu responsable de comunicació. Bona sort, bon festival, Marc, i seguim parlant. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu, bona tarda. Barcelona torna a ballar, si és que ha deixat de ballar en algun moment, oi? Nosaltres també, d'una altra manera, veritat, amb ritmes diferents, urbans i no urbans, amb tot el que calgui, per donar sentit a aquesta festa de ràdio que comença ara i que, si vostès volen, els farà costat fins a les 6 en punt de la tarda. Núria Ros, com estàs, Núria? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Malgrat la pluja, malgrat la xafogó aquesta horrible que tenim ara mateix a la ciutat, explica'ns coses que ens alegrin la tarda.
Doncs avui el Tot anirà bé, us oferirem un menú radiofònic del tot complet. De primer rebrem la visita de la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, Montserrat Ballarín. Amb ella, a part de comentar totes les qüestions que avui emmarquen l'actualitat del país, també tindrem temps per analitzar la situació actual del comerç i dels mercats. Perquè, clar, com els està afectant el comerç online a les botigues de tota la vida? Són encara els mercats de barri el cor i el motor de la ciutat? Doncs a partir de les 4 sortirem de dubtes amb ella. Amb Montserrat Ballarín, el Tot anirà bé. I de segon dosi de lectura amb Josep Martí Blanc i el director adjunt del diari Ara, Ignasi Aragay. Amb ells, a partir de 4:45, ens endinsarem en un veritable viatge al passat per conèixer-ho tot sobre el pensador del Renaixement, Michel de Montaigne. I les postres les farem amb la companyia dels nostres clients habituals dels dimecres. Avui, a partir de les 5, volem saber de quina manera tenen endreçats els seus llocs de treball, cada quan ordenen, com d'important és per ells l'ordre, i encara més, Com actuarien si un dia s'asseguessin a la terrassa d'un bar a fer una cervesa i només els hi deixessin mitja hora per prendre-se-la? Doncs a les 5 ho sabem aquí.
Ho podríem fer també d'una altra manera, aquest plantejament. Què passaria si vostès tinguessin un bar, cada taula els hi costés una borrada de diners a l'any i seguís la gent amb un cafè i s'estigués tota la tarda? Són les dues maneres d'enfocar aquesta qüestió. Avui ho farem des de la perspectiva, com sempre, d'aquells que gestionen els clients, en aquest cas els responsables de bars i restaurants a casa nostra. Això serà a l'última hora del programa, just abans que arribi la Diana Silva. Què tal, Diana? Bona tarda.
Bona tarda.
Som com un entrepà, veritat. La Diana la tenim pel damunt i també pel darrere d'aquest programa, en el que hem de parlar moltes coses, no? Per on enfoquem el resum informatiu a hores d'ara, Diana?
Doncs comencem pel que comentàvem ara, que el Parlament Europeu ha avalat concedir l'etiqueta verda a l'energia nuclear i al gas. L'Eurocambra ha aprovat aquest matí la proposta de la Comissió Europea, que classifica aquests combustibles com a sostenibles. Ho han fet amb 328 vots en contra, 278 a favor i 33 abstencions. La legislació haurà de ser aprovada ara pel Consell de la Unió Europea, que té fins dilluns vinent per decidir si veta la proposta o bé si dona suport. En cas que l'aprovi, el canvi entrarà en vigor a partir de l'any vinent. I Àustria i Luxemburg portaran aquesta proposta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i altres entitats com Greenpeace també han anunciat possibles accions legals al respecte. I a Catalunya, finalment, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptat verbalment el vot del diputat de Junts per Catalunya i exconseller de Cultura, Lluís Puig. Ho ha fet tot i l'advertiment del lletrat de la cambra, que s'enfronta a una pena d'entre 1 i 3 anys de presó. De moment, però, queda el dubte sobre si el vot quedarà registrat formalment per escrit o no, perquè amb la forma que ha enginyat Borràs, queda a l'aire si realment el vot que ha comptat és el de Puig o és el d'un altre diputat. Recordem que fins a 4 partits, el PSC, Ciutadans, PP i Vox, havien demanat que la mesa reconsiderés la seva decisió, però els partits independentistes no han fet marxa enrere i s'han mantingut ferms en que s'ha de poder comptar amb el vot del diputat que es troba a l'exili. I encara parlant d'exiliats, la justícia europea ha avalat la decisió del Parlament Europeu de deixar sense escó efectiu el president Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín quan van ser escollits eurodiputats. El Tribunal General de la Unió Europea rebutja, doncs, el recurs que van presentar Puigdemont i Comín contra l'Eurocambra el passat 2019. La sentència publicada aquest matí considera inadmissible el recurs perquè, segons exposen, la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles. Ara s'obre un altre camí judicial, ja que la sentència es pot recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I tornant a Catalunya, Salut ha activat la nova via per demanar la baixa per símptomes de Covid davant l'alta transmissió comunitària que hi ha a Catalunya. El nou mecanisme no requereix d'un test positiu, es demana per internet i el 5è dia ja genera una alta automàtica i la mesura arriba per l'augment de les baixes per insuficiència respiratòria, que han pujat més d'un 80% en les últimes 4 setmanes, i per l'increment de visites a l'atenció primària relacionades amb la Covid. I pel que fa a l'àmbit religiós, hem conegut avui una notícia, que és que el Papa permetrà que les dones tinguin veu en el nomenament de bisbes. En una entrevista a l'agència Reuters, que s'ha conegut avui, Francesc revela que nomenarà per primera vegada dones, concretament 2, perquè formin part de la Congregació pels Bisbes, un àmbit de la Santa Seu que fins ara estava format només per homes i que gestiona tots els procediments per nomenar bisbes. I un últim apunt, tornant cap aquí, cap a Espanya, i és que avui els sanfermines han tornat després de 2 anys de suspensió per la pandèmia. La pluja no ha impedit que Pamplona s'hagi tornat a omplir de gom a gom per donar inici a la festa aquest migdia a la plaça Consistorial, on l'encarregat d'encendre el mític xupinazo ha estat l'exfutbolista i exentrenador navarrès Juan Carlos Unzué.
Quina enveja, no? Els Sanfermins, t'agraden els Sanfermins o no?
Sí.
La festa dels Sanfermins.
La festa dels Sanfermins m'agrada.
Mira, coincideixo absolutament amb el... Gràcies, Diana.
A vosaltres.
La Diana Silva, a partir de les 6 del punt i seguit, nosaltres ara fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ja ens acompanyaran davant els micròfons de Ràdio Estel Irene Pardo, Jordi Manils i Joan Rodríguez. Avui, Partit Popular, Comuns i Junts per Catalunya. Són els integrants de la tertúlia del nostre Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast.
És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
No se ho creuran. Ja ha començat la tertúlia. La tertúlia ja ha començat. Els he hagut d'aturar perquè ha estat dir la Irene Pardo. Bona tarda, Irene.
Bona tarda.
Les primeres paraules, el Jordi Manils. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Ha dit, ai, no. I aleshores ella ha dit, no tens ni idea, Jordi. En plan col·loquial, absolutament. Joan Rodríguez, bona tarda, Joan.
Bona tarda, bona tarda.
Estàvem parlant del tema de les energies, no? Que dèiem, no deixa de ser curiós. El titular és curiós, més enllà de que després un estigui d'acord o no, no? Però que, efectivament, l'Eurocambra aprovi determinar o definir l'energia nuclear i energia del gas, no?, com a energies verdes, doncs Jordi crida l'atenció, no?
De fet, per ser concrets, l'Eurocambra no ha aprovat això. L'Eurocambra no ha aconseguit vetar la decisió de la Comissió Europea, perquè els eurodiputats avui majoritàriament han votat no a aquesta decisió. Yeah. El que passa és que no han aconseguit el 50% més 1, que era el que necessitaven, però avui han votat més eurodiputats en contra d'aquesta decisió, que jo crec que és un error garrafal, que és considerar que la nuclear i el gas són energia verda. Això no hi cap al cap de ningú i només s'entén per la influència dels lobbies econòmics que defensen la nuclear.
Em perdonaran que haguem començat tan directament avui la tertúlia, però com ja veníem i ja els estaven allò posats amb
estàvem
el tema...
Estàvem esperant.
Va, Irene, què n'havies de dir tu?
No, òbviament estic a les antípodes del que acaba de dir el Jordi. Òbviament, és clar que no han guanyat... O sigui, al Parlament Europeu les majories són d'esquerres, és a dir, la dreta està en minoria davant de l'esquerra. Sí que és veritat això que diu que no han aconseguit vetar, i al final el tema de l'energia nuclear s'ha posat a sobre de la taula després del conflicte Rússia-Ucrània i al final de la necessitat que hi ha de ser autosuficients com a continent i cada país com a país, no? El tema de la nuclear és un tema molt complex, és molt extens i podíem parlar de si és verda, si no és verda. Jo crec que no és considerada com a verda, com a tal podíem considerar l'energia hidràulica, eòlica o solar, però sí que és veritat que hi ha una demonització cap a aquesta energia i un desconeixement cap a aquest tipus d'energia doncs bastant gran, no?, davant de la societat. I al final és una percepció a vegades d'inseguretat que tenim contra una nuclear, no?, perquè és veritat que és qualsevol tipus d'incident que pogués passar amb una nuclear, doncs ja sabem el que pot passar, no? És diferent que un molí de vent aquest s'espatlli davant d'una central nuclear. També hem de dir que de fallos o que han donat les centrals nuclears al món han sigut minoritaris, no? Sí que és veritat que les conseqüències són molt grans. Però tenim la necessitat de que aquestes energies tirin endavant, primer perquè són acumulables, és a dir, no podem tampoc dependre, encara que siguem el país del sol, només d'energies renovables. Jo crec que han d'anar de la mà energia nuclear i energies renovables i que no hem de matar ni unes ni les altres, no? Jo crec que són complementàries, però la necessitem perquè Espanya és un país que necessitem tirar endavant la indústria i no sol amb energies renovables tirem endavant això.
No deixa cridar l'atenció en qualsevol cas. El titular que ara mateix obre la Vanguardia és l'Eurocambra declara l'energia nuclear i el gas com inversions ecològiques. Crida l'atenció, Joan.
Crida l'atenció. De fet, recordo que l'últim dia que vaig ser aquí parlàvem també d'una decisió que venia d'Europa que era, no té res a veure amb això, no?, que era la dels carregadors universals.
Sí, senyor.
I dèiem, mira, és una decisió que ens ve d'Europa, que tothom l'entén, que tothom creu que té sentit i que, per tant, d'alguna manera ens apropa a aquesta Europa, que generalment la sentim molt llunyana perquè ens costa d'entendre segons com quines posicionaments es prenen allà. I avui estem una mica en un cas en contrari de decisions que costen d'entendre, si més no. És evident, com deia la companya del Partit Popular, que aquest és un debat supercomplex i que estarà molt sobre la taula. Ja hi és ara, ja hi era arrel del canvi climàtic, i és evident que anem de cara a una tardor molt calenta amb el tema energètic per la, pel context geopolític i de la guerra de Rússia amb Ucraïna i tal. I, per tant, aquest debat estarà molt, molt, molt... Jo crec que ens impactarà molt a les nostres vides en els propers mesos.
Jordi, demanaves
sí,
la paraula.
Per concretar, perquè és que no estem ni tan sols debatent energia nuclear sí o energia nuclear no, que jo aposto pel no i crec que és el consens majoritari de la societat, eh? Però no és això. El que s'estava debatent a Europa és si aquestes energies, el gas i la nuclear, podien entrar dins del paquet que aquí a Espanya coneixem com els fons Next Generation, d'inversions per la sostenibilitat, etc. I això sí que hi ha, més enllà que puguis estar d'acord o no amb els arguments que exposava anteriorment la Irene, a favor o en contra de la nuclear, el que no se sosté de cap manera és que aquestes siguin unes inversions ecològiques. De fet, ja hi ha tres països, Àustria, Bèlgica, i em falla el tercer, Àustria, Bèlgica i un tercer país, que ja han anunciat que recorreran judicialment el que avui s'ha decidit al Parlament, perquè no té cap mena de sentit crear noves centrals nuclears amb els fons Next Generation, que és del que s'està debatent. Que s'hagi de tancar la nuclear o no és un debat que podem fer. Que s'hagin de crear noves centrals nuclears crec que és un debat que no ha lugar i que pràcticament ningú està defensant més enllà, insisteixo, del lobby pronuclear que li van els milions, clar.
Sobretot el que s'està debatint a dia d'avui sobre l'energia nuclear és com als Estats Units les centrals nuclears s'estan augmentant la seva renovació als 80 anys, el que es vol fer a Espanya és que la renovació de les centrals nuclears siguin de 80 anys, no? O sigui, la vida útil d'una central nuclear sigui en 80 anys. Actualment crec que està en 40 o 50
però,
anys. Ara no estic segura,
eh? Les que construeixis a partir d'avui, Irene, les que vas construir els anys 60, donar-los 80 anys de vida és una barbaritat.
No, això s'està fent als Estats Units. Després, a Espanya existeix un consell que es diu el Consejo de Seguridad Nacional d'Energia Nuclear, vale, que està format per gent de partits polítics i després hi ha gent tècnica, i ha enginyers que saben molt del tema, que estan precisament treballant perquè aquestes centrals nuclears tirin endavant perquè no hi hagi cap tipus d'error i perquè no hi hagi cap tipus d'incident. Jo crec fermament en aquestes persones que estan... en conec alguna, i que estan treballant sobre aquestes centrals nuclears, ja sigui a Vandellós, a Ascó, a Trillo, a Cuenca... És a dir, hi estan molt a sobre i estan convençuts, a part és que és la seva feina, de que hem d'anar per aquest camí. Potser no és el moment de crear noves centrals nuclears, perquè ells mateixos diuen que crear una central nuclear té un cost de 6.000 milions d'euros, és a dir, és un cost molt gran... i potser ara no és el moment precisament, no sé si en un futur, potser sí, jo tampoc puc parlar d'aquest tema, però sí que s'està mirant d'ampliar aquest tipus de renovació, més que res perquè és que ho necessitem més que mai davant d'un conflicte Argèlia, Marroc, amb el tema del gas, un conflicte a Ucrània, Rússia, amb un tema de subministrament com pot ser el que estem vivint a Europa.
Segurament tot aquest debat avui està bevent, efectivament, d'aquesta situació a la qual s'està produint aquesta trobada, no?
És així, jo crec que al final la realitat sovint ens posa en el mirall. I jo crec que de les intervencions que ens precedeixen, no? És ben bé així, és a dir, segurament ara estem vivint el que estem vivint perquè no hem fet els deures en termes de renovables, i segurament si els haguéssim fet ara no estaríem en aquesta tessitura, que d'acord que era inesperada o més o menys inesperada, però si més no, si la feina hagués estat feta, doncs ara possiblement no hauríem d'estar plantejant coses que jo intueixo que la gent no acaba d'entendre, potser perquè són complexes o potser perquè realment els temps sembla que ens hagin de portar cap a altres camins.
Hi ha més coses que avui costen d'entendre. Costen d'entendre no perquè no les vulguem entendre, sinó perquè no sabem ben bé què signifiquen. Estic parlant del vot de Lluís Puig al Parlament de Catalunya, perquè efectivament després de la comunicat que hi va fer el Constitucional, efectivament la presidenta Borràs ha acceptat verbalment el vot de Lluís Puig, però en canvi no sortia als panells del Parlament, amb la qual cosa haurem d'esperar, dic jo, que deu ser així, no? A les actes finals, per veure si recull o no aquest vot, no? Ha valgut el vot, Joan? No sé si en saps alguna cosa. Ha valgut el vot? No ha valgut?
Jo tinc la mateixa informació que teniu vosaltres, i en tot cas, jo reitero el que sempre diem, els parlamentaris, els diputats del Parlament de Catalunya, els ha d'escollir la gent, els escull la gent democràticament, i per tant estem en una mostra més de l'escenari polític en el que ens hem d'enfrontar cada dia des del nostre espai polític de persecució i d'intentar doncs treure la legitimitat que han tingut a les urnes els nostres representants. A partir d'aquí tot és molt complicat, ja ho sabeu.
A mi em sembla raonable que el senyor Puig pugui delegar el seu vot i que hauria de poder ser normal que delegués el seu vot i avui es comptés aquest vot amb normalitat. No és així. I tenim una ordre del Tribunal Constitucional que diu que aquest vot no es pot comptar, i a qui li toca resoldre aquesta situació entre el que hauria de ser i el que és a la mesa del Parlament. I jo el que crec és que hauríem de deixar de fer teatres. És a dir, si la mesa del Parlament vol desobeir aquesta ordre constitucional, ha de dir... Efectivament, desobeïm l'ordre constitucional, deixarem votar el senyor Puig, comptarem el seu vot i constarà tot arreu. I si no, el que ha de dir és acatem l'ordre del Tribunal Constitucional. El que no val, perquè va passar fa poc també amb el diputat Juvillà, quan se li demanava l'acte de diputat, és dir que faràs una cosa però llavors no fer-la i fer veure que has fet això i no per enredar l'opinió pública i que no s'acabi sapiguent ben bé què ha passat. I això sí que crec que és negatiu per la societat, és negatiu pel prestigi de la institució, i crec que aquí la mesa i la seva presidenta, per dir-ho suaument, s'equivoquen. I crec que tornarà a passar el mateix que va passar amb el senyor Juvillà, que de les declaracions de la mesa o de la presidenta del Parlament, el que acabarà passant hi haurà un abisme de distància, i per tant estic convençut de que el vot del senyor Puig no s'haurà computat efectivament, no apareixerà a les actes, perquè la desobediència la practiquen només demanant a les altres que desobeeixin, però no acaben atrevint-se a desobeir.
Irene, i anem ràpidament al telèfon.
Sí, bueno, jo crec que estic d'acord amb la intervenció final del Jordi, en el sentit de que veig que és tot ple de simbologisme, no? És a dir, amb això que ha fet la decisió de la Laura Borràs. El que jo no puc entendre és que hi hagin diputats de primera i diputats de segona, que és el que estic veient amb aquest cas i amb el que vaig veure en el Pau Juvillà. És a dir, per què ha de delegar el vot un diputat que no està ni de baixa per paternitat ni està de baixa per enfermetat? És a dir, no pot delegar el seu vot. Que tu ho vegis normal o que hauria de ser normal és una cosa, el que és una altra. Que quan nosaltres juguem al parxís et regeixes per unes normes i segons va la partida no vas canviant les normes, doncs el Parlament és el mateix. I el desprestigi que estan fent de la institució no és si la Laura Borràs al final és simbòlic o no, o es farà o tindran comptabilitzat el vot. És al final no assumir que tens un avís del Tribunal Constitucional que t'està dient que tu no pots fer això. I en canvi s'està desobeint des de la mesa d'un Parlament regional. Jo crec que això ja és el conte de no acabar dintre del Parlament de Catalunya, dintre del modus operandi de la senyora Borràs, que per cert hauríem de recordar tots que està imputada i que va dir abans d'ahir que no dimitiria perquè no li dona la gana. Doncs és un
s'està esperant a complir els dos anys per poder...
És com tot. Al final ella creu innocent, però bueno, està imputada per una causa que és una presumpta corrupció i no dimiteix. Dit això, que no és el tema, el que no pot ser és que hi hagin diputats de primera i de segona. És a dir, si avui un diputat del Partit Popular no pot votar al Parlament de Catalunya, no delega el vot. Per què no pot delegar el vot? Perquè no es reuneixen les condicions necessàries per delegar el vot. Per què ho ha de fer aquesta persona? Doncs, bueno, perquè és un diputat independentista i se'l tracta diferent.
Anem a veure què pensa la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Avui ens acompanya el portaveu adjunt del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, Raül Moreno. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja fa una estona que estàs escoltant el que diuen tant en Jordi Manils com la Irene Pardo. Com veieu tot aquest assumpte des del Partit dels Socialistes, Raül?
Doncs una mica com els artífexs, diguem-ne, de la denúncia que posa el Tribunal Constitucional, justament perquè consideràvem ja des del principi que la delegació de vot doncs no s'ajustava al que marcava el reglament del Parlament, i per tant vam acudir al Tribunal Constitucional i finalment doncs, el Tribunal Constitucional ens ha donat la raó. Efectivament, ara escoltava la Irene, no?, que deia si al Parlament havien d'haver-hi diputats de primera o de segona. Efectivament, tots els diputats han de ser iguals. I de la mateixa manera que si jo ara mateix em poso malalt o tinc febre, el meu vot no estarà delegat, doncs tampoc entenem per què altres diputats que no han justificat una causa que sigui doncs, per embaràs o sigui per una qüestió de malaltia que no el pugui permetre venir al ple, doncs aquest sí que pot tenir el seu vot delegat, no? Aquí la mesa del Parlament, per majoria, amb el vot en contra dels dos membres, dels dos diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs han decidit no escoltar la sentència del Tribunal Constitucional i, per tant, anar pel dret. Fins i tot tampoc escoltar el lletrat del Parlament, no? Que el que ha explicat clarament doncs, és justament això, no? Que s'està vulnerant la decisió del Tribunal Constitucional, que a més en altres vegades ja ha fet consideracions similars en el cas de Puigdemont en el cas del senyor Comín, no?
Però la pregunta segurament que ens podem formular ara és si realment ha votat Lluís Puig o no. Ho dic perquè, efectivament, ella ha comptabilitzat aquest vot, però després el vot no ha aparegut en els panells electrònics. Val aquest vot o no val aquest vot, Raül?
Doncs ja ho veurem, perquè en principi el que ha fet la presidenta és que la pròpia mesa assumeix la Junta de Portaveus la redacció de les actes. I, per tant, assumeix també i ha dit, ja ha demanat el posicionament de vot que està delegat a la portaveu de Junts per Catalunya. Per tant, s'entén que electrònicament pot no haver votat, però oralment ha expressat el vot, diguem-ne, que té o que té assignat la portaveu de Junts per Catalunya, no? En tant en quant la mesa diu que agafarà funcions que han de ser els funcionaris, doncs ja veurem finalment l'acte com queda redactat.
Ja. Que, ja posats, què et va semblar ahir, Raül, la postura de Laura Borràs de no presentar la dimissió com se li ha demanat des de diferents àmbits, també des d'àmbits independentistes?
Doncs ens sembla que és una opció molt desencertada. Les persones hem d'estar a disposició de les institucions han d'estar per sobre de les persones. Nosaltres considerem, perquè creiem, a més, que la presidenta Borràs té dret a la presumpció d'innocència. Ella és innocent fins que es demostri el contrari, però aquí no estem parlant de la seva innocència, no. Estic parlant de les conseqüències polítiques que un representant polític ha de tenir en el moment en què està en una situació judicial com l'està la senyora Borràs. Hi ha un reglament que diu clarament que l'obertura de judici ha de deixar el seu càrrec. Per tant, compliment del reglament del Parlament de Catalunya i posar les institucions per sobre de qualsevol partit, interès partidista o de qualsevol persona. Les hem de preservar, les institucions que tenim a Catalunya.
Raül Moreno, gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Tot anirà bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Bona tarda, Joan Rodríguez. Que hem començat amb tu i hem anat parlant amb tothom. Imagino que deus tenir ganes de dir la
teva. He anat apuntant coses, sí. Vinga. No, intentaré sintetitzar, respecte al tema del conseller Puiggordi, clar. Diu, hi ha diputats de primera, diputats de segona, perquè si jo estic malalt i no puc anar al Parlament, tal. Clar, és que aquí hi ha un tema de matís, i el dia d'avui els matisos es perden, no són fàcils de fer notar. El conseller Puiggordi estaria encantat de poder ser al Parlament. Estaria encantat de poder assistir a les sessions i de poder votar presencialment. I de fet, tenim una justícia europea que tot apunta a que li reconeixeria aquests drets, assistir al Parlament, però tenim una justícia espanyola que tots sabem que no acata o no reconeix el que ve d'Europa i que, per tant, en un exercici de realisme, tots sabem que ara mateix no pot tornar. Però no pot tornar perquè se li priva, està privat dels seus drets. I, per tant, jo crec que aquí la mesa assumeix aquesta realitat que és diferent. El conseller Puiggordi no està malalt, el conseller Puiggordi està a l'exili perquè no se li permet tornar al seu país. I després hi ha aquest tema de les ambigüetats, però que poseu de manifest alguns, però jo crec que això parla a favor de la mesa en el sentit de que sempre s'ha dit que en aquest plantacara i en aquesta voluntat de reconèixer els drets del conseller i de la seva delegació del vot, el que no es vol fer i el que no es pot permetre en cap cas és implicar-hi o posar en perill davant d'aquesta justícia espanyola els funcionaris i els serveis de la casa. I, per tant, sí, ens movem en un terreny molt pantanós, però crec que queda clar i queda clar la voluntat de la mesa i la voluntat de la majoria de la mesa d'atendre aquesta realitat que és excepcional, que no és comparable a tenir una grip o a tenir una lumbàlgia.
No, jo sobre això que deia el Joan, al final li agafo una paraula d'ara del final de la seva intervenció, que és la voluntat. I crec que amb aquests anys de procés hem anat evolucionant com a país fins a entendre que la voluntat en política no ho és tot. De fet, no és ni la meitat, no? La voluntat està molt bé, tenir voluntat per fer coses, però en política es necessiten majories, es necessiten lleis, es necessita acompanyament social, es necessiten moltes altres coses a més de la voluntat. I crec que en alguns casos, com en aquest, especialment, no em sap greu dir-ho així, però especialment la presidenta del Parlament està utilitzant aquesta idea de la voluntat per tapar la seva inacció, no? Perquè hem sentit reiteradíssimament a Laura Borràs dient que estava disposada a desobeir, que aniria fins al final, que ella com a presidenta aniria molt més enllà del que està anant el president de la Generalitat. Però llavors, en les oportunitats que ella ha tingut per desobeir, per plantar cara, per fer la independència, com diu ella, perquè hi ha la voluntat de fer-ho, No ho ha fet, no ho ha fet mai. No ha fet cap de les coses que havia dit que faria. I aquest serà l'enèsim cas en el que no haurà fet res. Haurà escenificat que ho vol fer, però sense fer-ho. I crec que això és un exercici doncs, de mala política, no? d'enredar el seu electorat dient si em voteu a mi, jo sí que ho faré, jo sí que estic disposada, jo poso el cos, jo estic preparada per patir la repressió, però efectes pràctics no ho fa. Efectes pràctics no hi ha cap mena de desobediència. No? Llavors, jo l'únic que plantejava és això. Si estan disposats a desobeir, que desobeixin. Si no estan disposats a desobeir, deixem de fer sainets, no? I que es digui, doncs mira, el Constitucional ens obliga a fer això, no ens agrada, però ens obliga a fer això i, per tant, ho fem. I que no paralitzem el Parlament una altra vegada amb aquestes escenificacions.
Miro el Joan, perquè com hi ha una al·lusió tan directa, no sé si en un moment d'una prefereix respondre, no. Perquè o esperem a la Irene
esperem
i
a la Irene.
Dos a la vegada, vinga.
No, jo crec que al final això és, la postura de Laura Borràs és simplement perquè hi ha l'experiència del 2017, no? D'unes conseqüències finals envers posar una sèrie d'accions al Parlament de Catalunya, i per això estan en aquesta ambigüetat o enmig de fer i no fer, doncs perquè, bueno, jo crec que Laura Borràs no vol tindre aquestes conseqüències penals que han tingut els seus predecessors, i aquí jo crec que també tindran unes conseqüències electorals pròximament, no? Jo crec que Junts per Catalunya està en un embolic internament i amb un full de ruta que no se sap ben bé on tiraran. Volen ser els qui més apretin a l'accelerador davant d'Esquerra Republicana en temes de l'independentisme, però no acaben de fer-ho perquè, bueno, torno a dir, tenen l'experiència del 2017 i saben que precisament desobeir sentències i de més del Tribunal Constitucional, doncs tenen unes conseqüències penals que jo crec que ja hem tingut suficient, i ja han tingut suficient membres del seu partit com que continuem acabant en els tribunals. No? Al final ells parlen de politització, de la judicialització de la política, i al final els que acaben judicialitzant-lo són ells amb les seves desobediències contínuament envers les sentències.
Joan, bé,
no, és que clar, aquí tothom fa veure que és molt senzill acatar, i que, és a dir, l'opció que se'ns dona és acateu, calleu i aneu a casa. El que dèiem una mica l'altre dia, no? Podeu anar votant fins que voteu bé. Doncs no es tracta d'això, es tracta d'intentar, la voluntat, company, és molt important. Tenim una alcaldessa aquí a Barcelona que també sovint fa referència a la voluntat de fer coses i no les fa, i no sento pas que la critiqueu. Dit això, és que ara he perdut el fil amb això. Què us anava?
Ha estat sortir l'alcaldessa?
No.
És una broma, eh?
No, totalment. No, és el que us deia, és molt complicat trobar l'equilibri entre no anar tant a casa i acatar la primera i deixar clar que vols plantar cara, que has de plantar cara, i al mateix temps preservar els funcionaris de la casa i la institució. Per tant, escolteu, aquí hi ha un atac directe al que és la sobirania popular, a l'elecció d'un representant del Parlament de Catalunya, i hi ha una mesa que la intenta defensar amb totes les eines que té, sense posar en risc al mateix temps els funcionaris de la casa. Jo crec que aquí s'està actuant amb coherència. Del full de ruta de Junts, escolteu, ho torno a dir perquè l'últim dia que vaig ser aquí també es va parlar d'això. Estem en ple congrés, estem aprovant les ponències, estem esmenant els textos, i el proper 16 i 17 de juliol a la Farga tindrem ponències que podreu estaran penjades, les tindreu, les podreu llegir i tothom sabrà quin és el...
L'altre dia, l'última tertúlia que vaig ser aquí amb un company teu de Junts per Catalunya, l'Ivan Condés deia que a l'octubre tornareu a què? I jo li vaig preguntar, tornareu als carrers? Tornareu a incendiar els carrers? Em va contestar, tornarem. És a dir, això vol dir que un altre cop voldreu agitar socialment els carrers i, a més, parar davant d'unes municipals que queden 11 mesos. Ho teniu clar.
Nosaltres no agitem els carrers.
I, de fet, ja estem calentant motors en totes aquestes coses. El que passa que avui sou notícia i demà no ho sereu notícia. Igual que avui sou notícia a Europa, però demà deixareu de ser notícia també amb tot el que està passant.
T'asseguro que, com deia abans, la voluntat d'agitar els carrers i d'escalfar motors...
Sí, doncs sí.
No, Irene, la voluntat...
Les regles del funcionament de les institucions és agitar els carrers, ja, perquè ja esteu incendiant les institucions, i quan incendieu les institucions ho traslladeu als carrers. Amb aquest tema de la delegació del vot, de que si una persona no pot votar perquè està fora d'Espanya, perquè precisament no pot estar aquí per lo que ja sabeu, doncs això...
No, pot estar aquí perquè la justícia espanyola no li permet tornar.
Perquè és un pròfug de la justícia.
Si em permets, estava parlant jo. No hi ha cap voluntat d'escalfar el carrer, no hi ha cap voluntat d'escalfar motors. La voluntat, i ho he dit abans, no hi ha cap més voluntat que la de que els exiliats poguessin tornar. No estaríem tenint aquests debats, no estaríem fent això, i, per tant, no carregueu les culpes sobre, sobre la víctima. La víctima és la persona que està a l'exili, que no pot exercir els seus drets polítics, que els té per sufragi universal directe dels, dels votants catalans, i, per tant, és ell la víctima. No som, no sou vosaltres les víctimes. I, per tant, la voluntat no és la d'escalfar motors, no és la d'agitar el carrer. Si voleu que no s'escalfin els motors, si voleu que no s'agiti el carrer, respecteu les decisions que venen i que vindran dels tribunals europeus, permeteu que els exiliats tornin i respecteu la voluntat del poble de Catalunya.
El que voleu és un xec en blanc davant de totes les vostres conductes, i això no pot ser, perquè Catalunya és molt més que la gent que vota independentistes i molt més que els partits polítics independentistes. I aquí s'han d'acceptar les regles dels jocs i s'han d'acceptar sobretot els reglaments de les institucions.
I les majories s'han de respectar.
I les minories s'han de respectar també.
I les majories.
I les minories han de ser respectades i han de ser preservades també, perquè si comencem entre minories i majories, també els catalans som minoria en tota Espanya respecte a tot el país.
Sí, sí.
No, en qualsevol cas, posats a respectar, seria fantàstic respectar el reglament del Parlament, que diu que la presidenta ha de plegar.
No, el reglament del Parlament diu que s'haurà de votar si plega o no. Que és diferent. No, no, és que, escolta, és diferent. És diferent. Esteu parlant de respectar majories i minories. I no diu que hagi de plegar. Diu que s'ha de votar. I el que fa la presidenta del Parlament és apel·lar als seus socis o als seus, o als partits o als espais polítics que li són propers o que entenen aquesta situació de la mateixa manera, i apel·la a que, si arriba aquesta votació, li donin suport.
Però, Joan, quan es vota això?
Quan s'hagi de votar.
Ah, perquè, ho dic perquè la presidenta tampoc ha sotmès a votació, això que tu dius que
s'ha de votar. És que no ha arribat el moment.
Per què?
Perquè ho diuen ells.
Sí, ja està. No, perquè no s'ha obert la causa oral.
Realment no està oberta la causa.
No s'ha obert la causa. És que, clar, a veure un moment, a veure si parlem amb propietat.
Si anem a la legalitat, a veure si parlem amb propietat. A veure si parlem amb propietat. Parlament, és que això s'ha de produir en el moment en el qual s'obre el judici.
Jo ja ho sé, que us en moriu de ganes. Us en moriu de ganes, ja ho sabem tots, però encara no ha arribat.
Jo me'n moro de ganes de que qualsevol que hagi fotut la mala caixa passi per aquí, qualsevol, i del meu partit també, qualsevol.
Jo també, però no sabem si és el cas i entenem que no és el cas. En tot cas, no ha arribat el moment. Ho dic perquè s'està dient, ja hauria d'haver plegat. No hauria d'haver plegat perquè, primer, és innocent. Segon,
perquè...
no
perdó,
perquè, saps per què, Irene? Perquè fins que no es demostra el contrari...
Sí, la presumpció d'innocència.
Ah, exacte, no, és que m'ha semblat que...
és una altra cosa que dir que és innocent,
M'ha semblat que no ho tenies.
No, vale. Una cosa és ser...
Llavors,
dir que és respectar la presumpció...
No em tallis, no ha arribat el moment de que es produeixi aquesta votació. Però, per tant, primer, hi ha d'haver una votació. No digueu que ha de plegar, perquè no està escrit així que hagi de plegar. S'ha de votar. I al moment de votar, encara no, les circumstàncies en les que s'ha de votar no s'estan produint a dia d'avui. Per tant, no avanceu esdeveniments, perquè, i no, més que res, perquè es dona a entendre que aquí hi ha una utilització perversa del reglament i de tal, que no és així. S'està complint el reglament. Quan s'obri judici oral, s'haurà de votar. Abans no.
I es votarà.
Clar.
Mm-hmm. Home, aquí arribarà un moment molt interessant. Ahir, quan vam escoltar Laura Borràs, ho vam parlar al programa, que això, clarament, portava la patata calenta també cap a Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentit en el que, efectivament, fins ara hem escoltat veus molt destacades d'Esquerra Republicana convidant la presidenta del Parlament a posar pel davant la institució a la seva persona, però aquest gir en els aconteixements, no?, que provoca amb aquesta decisió Laura Borràs, posa Esquerra, Irene, no sé com ho veus tu, però en una situació una mica més complicada, no?
Bueno, sí, posa Esquerra Republicana en una posició complicada, però és que, saps què passa? Que m'ha quedat una mica enganxada a lo que deia...
Porta-ho com vulguis.
A lo que deia aquí el company. És a dir, bueno, el que estàvem parlant de si porta Esquerra Republicana, sí que és veritat, perquè al final van junts de la mà, no?, en aquest govern de coalició també, i al final el que estan fent és política en comú, i van junts de la mà en aquest govern de coalició. És a dir, tot el que faci Junts per Catalunya i que permeti Esquerra Republicana, òbviament li saltarà aquesta patata calenta dintre del propi partit d'Esquerra Republicana. Però a mi em sorprèn molt la postura aquí del company de Junts, perquè la vara de medir d'alguns partits doncs és diferent pel seu, igual que del Jordi pel seu propi partit, perquè recordem també l'alcaldessa Colau... És un altre tema, òbviament...
Què recordem?
Sí, podem recordar...
Que li han posat 10 querelles i les 10 han estat arxivades sense obrir judici oral.
No, encara té algunes causes pendents.
Déu,
no. Una mica més important.
Cap a tràmit. 10 interposades, les 10 arxivades sense arribar a judici.
Jo t'al·lucino que aquí al final s'estigui defensant certes causes, certes imputacions que
ja no parlem de la
i que ho facin d'aquesta manera tan vehement, no? Però bueno.
No, jo volia aprofitar que la Irene me la deixava votant a la frontal de l'àrea, perquè és que és curiós que s'intenti equiparar casos de corrupció deliberada a una organització que ha estat declarada organització criminal, que és el Partit Popular.
I amb els que vosaltres governeu a Espanya, el Partit Socialista?
El Partit Socialista té molts casos de corrupció vergonyosos, però no ha estat declarat organització criminal.
I tothom està on ha d'estar.
Que s'intenti equiparar casos de corrupció descarnada en els quals s'han robat milions a la ciutadania amb atacs partidistes de l'UFE.
No ha sigut del Partit
Irene, pot parlar alguna cosa més que no siguis tu? Amb casos de l'UFER com el que està patint Ada Colau, com el que va patir Pablo Iglesias o com els que han patit alguns dels dirigents independentistes. No crec que sigui el cas de Laura Borràs, també us ho dic. Crec que no és un atac de l'UFER perquè sí que hi ha alguns indicis probatoris que el jutge dirà si realment són un delicte o no, però crec que no és el mateix cas. Però, en qualsevol cas, ficar-ho tot al mateix calaix és ridícul i, a més, és desmuntable, perquè és que, fixa't, insisteixo, de les 10 querelles que els diferents lobbies econòmics han posat contra l'alcaldessa de Barcelona, les 10 han estat arxivades i 3 d'elles amb reprimenda del jutge contra els denunciants per dir-los que eren denúncies i querelles interposades amb mala fe processal. És a dir, el propi jutge els diu no tornin a fer això perquè això no ha lugar, no té cap sentit presentar aquesta querella i està fet amb mala fe processal. Fixeu-vos, doncs, si hi havia algun indici de delicte. No hi havia cap indici de delicte. Crec que posar això en el mateix sac que la corrupció estructural que ha fet el Partit Popular a tota Espanya durant dècades, bueno, crec que qualsevol que ens estigui sentint entén perfectament que no té res a veure.
Li toca al Joan.
Sí, jo una mica sorprès que el company dels comuns, no?, digui que el que li passa a l'alcaldessa és l'UFER i el que li passa a la presidenta del Parlament no ho és. Quan hi ha clars paral·lelismes en el sentit per exemple, no?, això que passa, que li ha passat a l'alcaldessa i que li passa constantment a la presidenta del Parlament, que t'assabentes de com van evolucionant les causes que tens contra tu pels mitjans abans que se't comuniquin, que et canvien el cos policial que t'investiga a mitja investigació sense saber ben bé per què, o en el cas de Laura Borràs, que es consideri fraccionament de contractes, adjudicar a 3 empreses a una mateixa empresa en 3 anys diferents, en 3 exercicis diferents i per coses diferents. Això voldria dir que només pots contractar una empresa una vegada a la vida i mai més. En tot cas, sigui l'UFER o no sigui l'UFER, sí que a mi m'agradaria que l'alcaldessa o que l'Espai dels Comuns apliquessin o tinguessin la mateixa actitud respecte a la presidenta del Parlament que ha tingut l'Espai de Junts, o almenys l'Espai de Junts a Barcelona, amb l'alcaldessa, que mai ha entrat al joc d'aquestes consideracions o d'aquestes...
Mai,
Jordi, mai. I podríem parlar del que va passar o de l'actitud de l'alcaldessa amb l'alcalde Trias, que sí que va entrar, sí que se'n va aprofitar, va guanyar les eleccions per això, i per tant...
Va guanyar les eleccions perquè la ciutadania ho va decidir.
Va guanyar les eleccions perquè es va vendre una imatge de l'alcalde Trias que després s'ha demostrat que era falsa. I ella, en lloc de tenir una actitud respectuosa amb aquesta presumpció d'innocència que ara reclameu i que tan abrandadament defenseu, que és com ha de ser, doncs jo només dic que, donant-te la raó amb el que expresses, m'agradaria una certa empatia respecte a gent que estan patint el mateix. O com ha passat amb el vostre company del Congrés dels Diputats, amb Alberto Rodríguez, on també s'ha vist que en aquest país és a dir, que et voti la gent no és garantia que se't respectin els teus drets, perquè n'hi ha prou.
Tant de bo.
N'hi ha prou que un jutge no li caiguis bé o que t'enfili perquè vagin a per tu.
Tant de bo que Laura Borràs sigui innocent, perquè crec que això seria positiu per les institucions catalanes. Tant de bo que sigui així. També és veritat que ni Ada Colau ni Alberto Rodríguez tenien correus com els que hem conegut tots del cas de Laura Borràs. Tant de bo Laura Borràs sigui innocent, perquè això serà bo pel país.
Doncs donem-li l'oportunitat de que ho demostri.
Què passa, Irene?
No, no, res.
És que ha posat una cara com de...
Que al final acaba aquest conte de tant de bo acabi...
Però és
veritat
o no? Tu vols que el Parlament acabi amb més casos de corrupció i tal? O...
No, òbviament no, però si a mi el que...
Que plegui la presidenta.
Doncs sí, doncs sí, perquè al final la política té coses bones i coses dolentes, i si tu ets un, amb tots els aspectes, tens una botiga, tens una fruiteria i estàs tenint un procés, estàs sent jutjat, doncs no has de dimitir de la fruiteria, però al final té un cost la política i has de donar una imatge, i has de donar un sentit de responsabilitat dintre del càrrec, i has de preservar la imatge de la institució, i si estàs sent imputat encara que finalment al final siguis absolt, innocent i de més, plegues i després, quan es resolgui, tornes a la política, i s'ha de donar aquesta opció de tornar a la política, perquè sí que és veritat que durant tots aquests anys hi ha hagut també molts polítics del Partit Popular que han sigut condemnats i altres que finalment no han sigut condemnats i que al final se'ls ha truncat la seva vida política, perquè en aquest país també hi ha un senyalament envers a una persona que és imputada, que finalment és innocent i ja no pot tornar. Doncs potser el que hem de fer és pedagogia perquè aquestes persones puguin marxar i tornar quan sigui el moment i hi hagi una sentència. Doncs potser Laura Borràs hauria de començar ja mateixa a donar exemple d'aquesta actitud.
Molt bé, doncs ja m'agafo aquest argument i li pregunto a la nostra companya del Partit Popular si creu que el president del seu grup municipal, avui que la Guàrdia Urbana ha explicat que clarament el seu cotxe es va incendiar accidentalment després que ell assegurés que se li havia incendiat i vam veure... No, ho dic perquè si parlem de mentir i de les conseqüències que ha de tenir mentir i de l'exemplaritat, doncs parlem-ne. És a dir, al senyor Bou se li incendia el cotxe per accident i no triga ni mig minut, encara estava fumejant, a dir que li havien cremat. I veiem, i veiem un seguit, perquè vostè també parlaves, no?, de la pena del telediari, diguéssim, no? Veiem tot un seguit de tuits i retuits de tot el seu espai polític explicant, doncs, que sí, que ha estat així. Bé, doncs avui hem sabut el que, d'altra banda, ja es va saber el mateix dia, però avui ho hem sabut oficialment, doncs que el cotxe es va incendiar sol. Ha de demanar perdó? Ha de dimitir?
Tu pots entendre que no havien passat ni 24 hores que el senyor Bou rep via Twitter no una ni dos, sinó diverses amenaces que tingués cuidado a l'hora d'agafar el cotxe? El dia abans, per la nit. Mm. I ho va denunciar el dia abans. I justament, casualitats de la vida, el dissabte pel matí s'incendia el cotxe. Tu què pensaries si t'hagués passat a tu? Doncs ho va denunciar. Que va ser poc prudent o més prudent, això ho podem discutir, no? Però dona molta la casualitat que passés això. Tampoc era el tema, no? Però jo crec que tampoc és comparable del que estem parlant a que el senyor Bou denunciï que es li han cremat el cotxe després d'unes amenaces via Twitter de que tingués cuidado d'agafar el cotxe. Són temes totalment diferents.
L'exemplaritat màxima.
Totalment diferent.
Estem a 9 minuts de les 4 de la tarda. M'acabem de passar l'última hora d'Europa Press referint-se al pronunciament que ha fet avui el Tribunal General de la Unió Europea rebutjant el recurs de Carles Puigdemont i d'Antoni Comín contra l'Eurocambra per negar-los, ho recordaran, inicialment l'escó. El que diu l'última hora simplement és que estan estudiant recórrer aquesta sentència, no? aquesta decisió. Què diu Jordi?
Bueno, això contradiu una mica el que deia abans el Joan, que deia totes les legislacions europees ens donen la raó. No totes. És veritat que sí que hi ha coses que la justícia d'altres països d'Europa les entén molt diferent que la legislació o el sistema judicial d'Espanya, i crec que és indiscutible i que amb això teniu raó, però això no vol dir que l'independentisme tingui carta blanca a Europa. És a dir, no vol dir que tot el que diu Junts o l'independentisme sigui veritat judicialment, no? En qualsevol cas, jo insisteixo, jo més enllà dels líos de si l'escó sí, si l'escó no, si no sé què, jo agrairia molt que poguéssim tornar a fer política amb normalitat en aquest país, tots plegats, i derrotar Junts, que jo vull derrotar el que proposa Junts per Catalunya, però derrotar-lo democràticament a les urnes i en els parlaments.
Endavant, Joan.
Bé, jo, de nou, un matís, perquè és veritat que la sentència desestima, però s'ha de llegir la sentència. La sentència desestima perquè el que ve a dir és que la decisió que va prendre el senyor Tajani en el seu moment no tenia efectes. Per què? Perquè... o no hagués produït efectes perquè, de facto, el conseller Comín i el president Puigdemont eren europarlamentaris de ple dret des del primer moment. És això el que diu. I, de fet, la lectura que té la sentència és que les dues euroordres que va cursar l'octubre i el novembre el jutge Llarena, doncs no eren vàlides perquè com que eren europarlamentaris des del primer moment, doncs ell el que hauria de fer és demanar un suplicatori, que és el que efectivament va fer després. En tot cas, el recurs aquest el desestima el tribunal perquè s'ha vist superat pels fets. I els fets són que tant el president Puigdemont com el diputat Comín són eurodiputats, europarlamentaris de facto. I per tant, diu, escolti, la decisió de Tajani, els fets han demostrat que no tenia efecte sobre els drets dels eurodiputats Puigdemont i Comín, i per tant, com que els fets han demostrat això, perquè de facto ja són eurodiputats, doncs aquest recurs no ve a cuento, diguéssim.
Llegeixo literalment la notícia. En aquest cas, diu, el tribunal el rebutja argumentant que el Parlament Europeu es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles. Així considera la impossibilitat de prendre l'escó i assumir el mandat d'eurodiputats no deriva de la negativa d'Antonio Tajani, sinó de l'aplicació del dret espanyol. Però parla, efectivament, de la negativa de prendre l'escó i d'assumir el mandat d'eurodiputats. Ho dic perquè entenc que el matís és diferent. No eren eurodiputats, segons diu el pronunciament.
El que diu la sentència és que...
Jo t'estic llegint literalment,
sí,
eh?
Sí, vull dir, però, tu mateix. No, si vols ho tornem a llegir, però vull dir...
Bueno, no, si vols. No, aquestes alçades entenem bastant bé la primera, però si vols estic...
No, perquè el que diu és que la decisió... És a dir, el recurs està interposat contra la decisió del senyor Tajani. Uh-huh. Però la sentència diu... El senyor Tajani què fa? No pren la decisió com a tal, sinó que transposa la decisió de la justícia espanyola.
Sí, sí.
Clar.
Sí, sí.
Però per això diu, no és admissible perquè no és contra... Bueno, m'entens? És
que no... Perfectament, sí, sí, no, està bé, és una qüestió de matisos, però vaja, sí. Arriba al mateix lloc, eh? Irene.
Mira, jo no m'he pogut llegir la sentència, però el que, així a efectes generals és el que diu Joan, que és inadmissible el recurs de Puigdemont contra el Parlament Europeu, punt i final. Això és el que ha passat. I torno a dir, quan la justícia europea us dona la raó, els demòcrates l'acceptem encara que no ens agradi. Ara que no us dona la raó del que vosaltres us vulgueu, com a demòcrates, si així us considereu, accepteu-lo també.
No, escolta, acceptadíssima la sentència perquè...
No, però feu les lectures de les sentències com us dona la gana, com estàs fent aquí ara mateix. Ah, naturalment, doncs,
sí,
vale.
Sí, clar.
És mal que ho acceptes.
Acceptadíssima, t'he dit primer, acceptadíssima la sentència i després cadascú en fa la lectura que creu que ha de fer. Ah. En tot cas, els diputats, els eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, són eurodiputats de ple dret, poden circular, i jo crec que aquí és on hauríeu de tenir la reflexió, poden circular lliurement per tot el territori de la Unió Europea, menys per l'estat espanyol, i és aquí on els que sou tan espanyols...
A mi no m'hi posis, que jo claríssim a la primera intervenció.
Estic mirant a la companya del Partit Popular, però vull dir, reflexioneu sobre aquest tema. Reflexioneu sobre el fet de que un eurodiputat pugui circular lliurement per tot el territori de la Unió Europea, menys pel territori espanyol. No em diguis que acateu les sentències, perquè no és veritat. Si les acatéssiu, no estaríem fent congressos del meu partit a Argelers, a pocs quilòmetres de la frontera de l'estat espanyol. I això passa perquè no es respecten les decisions de la justícia europea a Espanya. Perquè Espanya no les respecta.
Es repressora i tal.
Efectivament, sí. Gràcies per
admetre. Al igual que hi ha diputats de primera i de segona, també hi ha ciutadans de primera i de segona, i quan un té causes judicials i es diu Puigdemont, doncs se li defensa, però si jo tingués una causa judicial pendent i estigués a l'estranger, segurament se'm criticaria. Joan, això no va així. Si el senyor Puigdemont i el senyor Comín estan fora és perquè tenen unes causes judicials pendents i que han de donar comptes davant de la justícia, i no ho fan. No estan exiliats, estan fugats de la justícia espanyola, no.
Ah, com el rei emèrit, llavors.
Jo crec que no...
Mira, m'estava recordant molt, això, eh?
És que clar,
Si vols, comencem a excusar una actitud amb l'altra. El que jo sàpiga és que el rei emèrit no té cap cosa judicial pendent. El senyor Puigdemont i el senyor Comín, si són innocents...
Perquè és inviolable.
...que no tinguin comptes davant de la justícia, no haurien de tindre cap tipus de por.
No té causes judicials perquè és inviolable i perquè s'han prescrit, no perquè no les hagi fetes.
Al igual que l'abandona també la cara uns altres i van passar per la presó, també, doncs també hauria de ser el senyor Puigdemont i el senyor Comín. El que tenim clar tots és que el senyor Puigdemont és un cadàver polític a dia d'avui caminant per Brussel·les.
Vale. Molt bé, escolta, no, perdó. En tot cas, aquesta sentència, com deia, està superada pels fets perquè ells són europarlamentaris de ple dret a dia d'avui i el que han de venir són les sentències de veritat sobre el fons de la qüestió, que estan a punt de... Bueno, que tothom diu que han de sortir, no se sap ben bé quan, entre l'estiu i la tardor, i allà veurem què realment passa, que són sobre les sentències sobre les euroordres, sobre la immunitat, etc.
Mira que hi ha pocs polítics que m'agraden menys que Puigdemont, probablement, i li tinc una simpatia poc comparable amb altres. Però desitjar que vagin a la presó, Irene...
O sigui, jo no desitjo que vagin a la presó. Jo el que desitjo és que rendeixin comptes davant de la justícia per uns fets que no sols es posen a urnes, també són uns fets que és malversació de fons públics de tots els catalans per unes causes que no tenien que haver anat els diners de tots els catalans, però suficients problemes tindrem tots perquè hi hagin uns polítics que destinin els diners de tots els catalans per la seva causa partidista. Jordi, escolta, que em sorprèn molt que defensis aquestes coses. No, és a dir, a mi...
Precisament, que puguem fer política sense odiar-nos.
No, però si no és, no és odiar-nos, és a dir, si algú la fa i està sent investigat i se'l crida a un tribunal per donar comptes i que tingui l'oportunitat de defensar-se, perquè no és ni més ni menys que anar amb un jutjat, és l'oportunitat de defensar-te. Si ets innocent, no ho fas, no ho faci. És a dir, algú ho haurà fet malament perquè...
Se li ha de garantir que tingui un judici just.
No, no, siguem justos. M'estàs posant en dubte que en aquest país no hi hagi judicis justos?
Efectivament.
Estem només un minut de les 4 de la tarda. Ahir ens plantejàvem amb Francesc Torralba, que va ser interessantíssima la xerrada amb el crac Francesc Torralba, no? Sobre, efectivament, que en aquest país les coses estan molt tranquil·les, però que encara hi ha molta cosa, no? I segurament, estava pensant jo ara, que serà meravellós el dia que puguem parlar d'això sense discutir-nos ni enfadar-nos tant. Tant de bo, eh? I això no significa que movem les postures, no? Però seria fantàstic arribar a entendre's, no? Seria fantàstic. Escolteu-me, el que és fantàstic és que vingueu, mostreu les vostres discrepàncies. Ara mateix els treus esteu somrient, i això és el millor de tot. Ho explico, perquè si no els oients pensaran que us heu enfadat. I no
sortim d'aquí i ens barallem i ens paguem.
De tot, eh? Veig uns espectacles pel vidre que no se'ls poden vostès ni imaginar. Irene, Joan, Jordi, un plaer.
Igualment.
Que vagi molt bé. Lamento dir-vos que us torneu a trobar amb l'aixafogó, que això sí que és una mala notícia ara quan sortiu d'aquí. Moltes gràcies. Fins ara. Fem una pausa, tornem de seguida.